El punt número 6 de l'ordre del dia és la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació dels articles 5, 6, 18H, 19A i B de la disposició transitòria de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Lloret de Mar. Té la paraula el regidor d'Acció de Govern, senyor Saiz, quan vulgui.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en el ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 19 de desembre del 2017, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístics i com a conseqüència de l'estimació parcial del requeriment previ a la via contenciosa que va presentar el secretari general d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, es van realitzar aquesta sèrie de modificacions i obert el tràmit d'al·legacions que va finalitzar el passat 22 de febrer del 2018. S'han presentat un total de 13 al·legacions, les quals presentades pel senyor Jordi Frigola i Otín en representació de l'empresa Glotin S.A. i Comercial Turístic S.L., la senyora Esther Lucía Constant Sanders, el Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar i Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineus de Girona, el senyor Javier Arramendi Martínez, la senyora Margarita Conill Bernet, Costa Villas S.A., el senyor Melchor Cabeza Suárez, el senyor José Miguel Ballestero Bueno, en representació, bueno, aportant també les al·legacions realitzades pel Gremi d'Hostaleria, pel Gremi d'Hostaleria i l'Associació Turística d'Apartaments, el senyor Toni Peris Gubau, en representació de Finques la Selva, el senyor Ramon Vilaró Giral, en representació de l'Associació de Veïns Roca Grossa, el síndic del Ciutadà i la senyora Lilian Martínez Álvarez. Bé, un cop presentades aquestes al·legacions, a més informa per part dels serveis jurídics de la corporació resolent les mateixes, no? I en base a aquest informe s'han estimat parcialment dues d'aquestes al·legacions, concretament les presentades per el senyor Jordi Frigolotín en representació de l'empresa Glotin S.A., així com Comercial Turística, perquè són les mateixes, i així també s'ha estimat parcialment la presentada pel síndic del Ciutadà. La majoria de les al·legacions presentades feien referència a articles que no eren objecte de modificació, per tant, malgrat era considerable no admetre a tràmit les mateixes, s'han donat resposta, ja que algunes de les seves al·legacions feien referència a extrems que ja van ser resorts en el seu dia a les al·legacions presentades inicialment a l'ordenança, que fou aprovada el mes d'octubre del 2017. En aquest sentit, de les al·legacions estimades, es modifica l'article 5, on s'estableix l'obligació d'efectuar declaració responsable a l'Ajuntament prèviament a l'inici de l'activitat i quedaria redactat de la següent forma. Els habitatges d'ús turístic requereixen la presentació de la corresponent declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, subscrita pel propietari de l'habitatge i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió d'habitatge en qüestió. Així mateix, l'article 6 també queda esmenat en la petició o al·legació realitzada pel síndic del Ciutadà perquè es canvia la conjunció O per la I en la primera frase que quedaria de la següent manera: les persones propietàries i les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic que efectuï la declaració responsable a l'Ajuntament disposaran del termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver presentat la declaració per aportar a l'Ajuntament la documentació que refereix a aquest mateix article, i on es modifica l'apartat A, on s'inclou el següent: nota simple del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l'habitatge en cas de que la declaració responsable hagi estat subscrita també per l'empresa gestora. I també es modifica l'apartat C, que és la modificació més important, on s'estableix que caldrà portar fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat en vigor de l'habitatge als efectes de comprovar l'aforament màxim del mateix, sense perjudici de les especificacions establertes a l'article 3E de la llei 18/2007 del dret a l'habitatge i de l'article 4.1 del decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat, i que aquestes especificacions es podran fer constar en el rètol informatiu. El tercer punt que es posa a proposta és aprovar definitivament l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic, publicar el text íntegre a l'ordenança al butlletí oficial de la província i notificar aquest acord als ciutadans que han presentat les seves al·legacions. Bé, en definitiva, el que es fa és donar resposta a aquestes al·legacions, i la modificació més substancial és el fet de que s'admetrà que la capacitat dels habitatges d'ús turístic quedi reflectit també així a la placa o al rètol identificatiu la possibilitat de que hi hagi aquest increment que preveu la pròpia llei que regula les cèdules d'habitabilitat. És a dir, per qüestions de parentesc o afinitat es permet un increment d'ocupants fins a un màxim de 2 persones més. I aquest és l'extrem més destacat de l'acceptació de les al·legacions presentades. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Sais. Senyor Martínez, regidor no adscrit.
Tal micro com jo, que no vaia. Per enèsima vegada ens porten al plenari temes a tractar sobre l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic. En definitiva, el que s'està fent és posar pals a les rodes a l'aprovació definitiva de la mateixa, presentant al·legacions, el que vol dir la seva aplicació. Alguns gremis i empresaris no valoraran l'interès comú de la població en aquesta aprovació de l'ordenança, sinó que preveuen els seus interessos particulars i empresarials per sobre del bé comú. Doncs bé, algunes vegades hem de mentalitzar-nos de que el bé comú està per sobre dels interessos particulars de cadascun de nosaltres. I aquest és el cas de la desestimació de la majoria de les al·legacions presentades. També voldria posar de manifest que les al·legacions que fan esment a les plaques identificatives, en les que es manifesta el desacord en posar les dades personals, cal deixar clar que el que es posa en la placa identificativa és les dades o el telèfon d'emergències de la persona que gestiona l'activitat, no del propietari, perquè entenc que algunes de les al·legacions anaven en aquest sentit, de que no volien que les dades dels propietaris quedessin reflectides en la placa identificativa de com a habitatge d'ús turístic, sinó, com he dit, de l'empresa que gestiona l'activitat i sobretot del telèfon de contacte per possibles casos d'aldarulls o emergències, i també de la quantitat de persones, com bé ha dit el senyor Sais, tot i que pot ser modificat, que per no estar d'acord amb la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge, evitant així sobretot la sobreocupació que suposa no disposar d'aquesta dada. En definitiva, esperem que ara sí, d'una vegada per totes, aconseguim tirar endavant aquesta ordenança que dota d'eines a l'administració per poder regular aquesta activitat en clara proliferació en el nostre municipi en benefici de la gran majoria de ciutadans de la vila que patim i que pateixen les conseqüències de tenir com a veïns edificis que tenen habitatges d'ús turístic. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies, senyor alcalde.
Gracias, señor Martínez. Señor Gracia, señor Eche, si se puede.
Gracias, señor alcalde. Bueno, nuestro grupo votará a favor, ya que estamos de acuerdo tanto con las admitidas como las desestimadas, pero sí que es cierto que nos ha llamado la atención una que presentó el síndic, que era sobre el artículo 3, que a pesar de que el ayuntamiento no tiene jurisprudencia sobre lo que comentaba, pero es cierto que hay muchos pisos que cuando se venden, ya lo venden conforme tienen el permiso o la licencia de UD, lo que significa que volvemos otra vez un poco a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué hacen? Pues suben, incrementan el precio en 20.000 o en 30.000 euros la venta del piso. Ya tenemos otro nuevo problema. Definitivamente estamos de acuerdo con las que han, ya digo, desestimado, y tampoco hay mucho más. Pero sí que es cierto que aquí se ha visto bien el negocio, sobre todo por parte del gremio de hoteleros, que son ellos realmente quien tienen el negocio o pretenden tener el negocio de los UTS, porque solo hay que ver las alegaciones. Poco más, señor alcalde, gracias.
Gracias, señor Gracia. Señor Grande, de Ciudadanos, andaban.
Gracias, señor alcalde. Como han dicho mis compañeros, un tema recurrente que, por desgracia, vuelve y vuelve y vuelve al pleno, a ver si conseguimos ya desencallarlo y tener una aprobación definitiva, sobre todo ante la fecha, que es el 1 de junio del 2018, que hemos dado para el cumplimiento de gran parte de lo que contiene la ordenanza. Es un clásico las alegaciones dentro de ellas del gremio de hostelería, y un clásico el recadito del compañero Martínez para el gremio. Bueno, en los siguientes plenos tendremos que buscar otro repertorio, porque este ya esperemos que se nos acabe. Como nosotros hemos hecho siempre, nuestro voto será favorable. Confiamos plenamente en los servicios técnicos de la casa, en este caso servicios jurídicos. Compartimos su criterio. Como se ha dicho, es una cuestión muy formal. La mayoría de alegaciones no se han admitido a trámite porque la modificación de la ordenanza va sobre unos artículos y no sobre los que se hacen las alegaciones. Por lo tanto, habiendo precluido el momento para hacer la alegación, es totalmente lógico que se desestime. Y en cuanto a las alegaciones estimadas, pues también compartimos el criterio de los servicios jurídicos. Lo que sí que nos gustaría manifestar es que nos ha sorprendido cómo, ante una misma alegación hecha, que es la aplicación del decreto 141 del 2012, porque siendo puristas, el particular que se estima en las alegaciones no hace referencia al artículo 6, sino al artículo 7. Y el gremio de hostelería, habiendo hecho una alegación sobre el mismo decreto, se le desestima las alegaciones, en cambio particular no. No entendemos muy bien el particular, pero al final compartimos totalmente el criterio. Es totalmente lógico que no haya sobreocupación en caso de familias. Además, Lloret de Mar, que pretendemos este tipo de turismo familiar, totalmente de acuerdo en que se haga la especificación, que aunque creemos que no sería necesaria, pero sí va bien, que quede bien claro y que todo el mundo cumpla con la normativa. Muchas gracias, señor alcalde.
Moltes gràcies, senyor Hernández. Senyor Rodríguez Pacios, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Gracias. Me sorprende que la gente de Ciudadanos para este caso no considere que esta ordenanza es intervencionista y que, sin embargo, con la moción de prohibir espacios, crear espacios sin humo en la playa, sí es intervencionista. Me sorprende. De todas maneras, decir que sobre el tema, decir que lo verdaderamente fundamental y lo interesante vendrá de aquí a unos meses, que es cuando pasemos a aprobación del pleno el plan especial urbanístico de la zonificación de los UTS. Ahí será lo interesante y veremos por dónde van los tiros, tanto de los que poseen los UTS como de aquellos que favorecen que poseen los UTS, y el posicionamiento político de cada grupo de este ayuntamiento. Decir que en diciembre ya pasó por el pleno la primera cribada de las alegaciones, unas alegaciones que hizo, si mal no recuerdo, la Generalitat de Cataluña, y que fueron prácticamente admitidas todas, en el sentido de que con eso ganaríamos tiempo y ganaríamos terreno, etcétera, etcétera. En esta criba cayeron ya los aspectos novedosos de esta ordenanza, porque al fin y al cabo, bueno, también es verdad que este equipo de gobierno nos tiene acostumbrados a hacer, pues por ejemplo, el reglamento de orgánico municipal iba a ser el mejor, el del universo universal, y todavía lo estamos esperando. También es verdad que este equipo de gobierno nos iba a hacer un código de conducta y buenos hábitos dentro del ayuntamiento, y todavía lo estamos esperando después de 3 años aproximadamente. Y esta es una ordenanza que es un corte y pego, prácticamente, del decreto que tiene la Generalitat. La única novedad, o lo único que se mantiene en todo ello, es la famosa plaquita. Y me decía mi compañero Miguel, y de verdad, en plan broma, que yo lo pondría, que él pondría hasta el número de teléfono de la persona que es propietaria, y yo le decía, yo hasta incluso le pondría la cara por si acaso mete muchos follones. Y sobre todo para ver quiénes son los propietarios de esas empresas, del 90% que son empresas que tienen los SUTs, porque son empresas, no somos particulares. Y verles la cara, y veríamos que coincide alguna parte del gremio de hostelería con los propietarios de los UTS. Lo veríamos. Por eso también les va bien y se manifiestan a favor de los UTS, porque el pastel se lo reparten entre ellos, no se lo reparte la gente trabajadora. Y el estudio ese de la zonificación lo dice, y ya hablaremos de él cuando llegue su día. Decirles también que, como decía, que solamente queda en la ordenanza la famosa placa. Pero decir también que por parte del gremio de, ahora hablo de memoria, del gremio de apartamentos turísticos de Barcelona, se ha hecho una alegación, se ha hecho una recomendación a la Generalitat, porque la Generalitat ya está desarrollando la legislación sobre los UTS en el tema de qué es lo que hay que poner, qué es lo que no hay que poner. Pues bueno, la Generalitat ya ha dicho públicamente que acepta la alegación que ha hecho, la recomendación que ha hecho el gremio de apartamentos turísticos, en el sentido de que no se tenga que exhibir la placa en el UT. Eso es lo que ha dicho la Generalitat. Yo, podremos aprobar esto, lo que no sé si es dentro de, cuando la Generalitat tenga su propio reglamento, si esto será incompatible con lo que presente la Generalitat. Estoy suponiendo, Estoy suponiendo, porque tenemos que ver cuál es la normativa. Ahora, públicamente han dicho que recogen esa recomendación del gremio de apartamentos turísticos. Nosotros nos posicionamos en contra en el mes de diciembre, pues porque se había caído todo lo novedoso que tenía la ordenanza. Esto al fin y al cabo es un cortapego del decreto que tiene la Generalitat. Y por lo tanto nosotros creemos que, y veremos lo que pasa con la famosa placa, si se tendrá que retirar, no se tendrá que retirar, que yo no soy partidario de retirarla, soy partidario incluso de ampliarla, poner el número de teléfono particular y la foto de quien está alquilando el LUT, y veremos, lo que decía antes, a quién coincide y a qué intereses defienden. Pero, como se ha caído lo novedoso que podría implicar esta ordenanza, nosotros, como hicimos en el anterior pleno, votaremos en contra. No creemos que un cortapego de la legislación que tiene la Generalitat se merezca el nombre de ordenanza en este ayuntamiento. Gracias.
Gràcies, senyor Rodríguez Pacios. Senyor Ovitz, d'Esquerra Republicana, avancem.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que, de fet, aquesta ordenança és la prova palpable de la dificultat que existeix a dia d'avui per part de les administracions públiques, i més concretament de la local, de posar instruments de control de les activitats. El que és cert és que hi ha hagut una iniciativa legislativa, en aquest cas del govern de Lloret, que pretén regular tota la temàtica que té a veure amb els habitatges d'ús turístic amb dues eines. Una és l'ordenació mitjançant ordenança de la regulació de l'activitat, i una altra és la regulació de la implantació dels habitatges d'ús turístic en el territori municipal de Lloret. I en aquest cas és allò que ha vingut a dir el senyor Pacios, que en parlarem més endavant, però ho ha esmentat tres vegades, que és el pla especial d'habitatges d'ús turístic, aquell que delimita en l'àmbit territorial de Lloret de Mar tres zones diferents, i que en funció de la densitat, és a dir, del nombre d'habitatges d'ús turístic en relació amb la d'habitatges convencionals, és a dir, que els que tenen un ús residencial per persones empadronades en el nostre municipi, doncs que facilita o no que es puguin posar més habitatges d'ús turístic amb caràcter general, i bé, com bé ja s'ha dit, ja tindrem temps de discutir un bon ple més endavant, però aquesta ordenança és restrictiva. El que passa que, de la mateixa manera que, com ha avançat el senyor Paulino Gràcia, no estava d'acord amb el fet que es desestimés l'al·legació feta pel síndic del ciutadà, en el sentit de que quan hi hagués una transmissió d'un habitatge que comptés amb llicència d'ús turístic, doncs que es perdés el dret a aquesta llicència. I de fet podria compartir aquesta necessitat, ja la comparteixo, però hauríem de saber que en dret això comporta un dret a una indemnització econòmica per a qui fa aquesta transmissió, perquè de fet és un dret adquirit i per tant de facto és com una mena d'expropiació. Per tant, en aquests supòsits, com en el cas de que tots aquells habitatges d'ús turístic que el pla especial ja ens dirà que hi són de més en una zona concreta, no poden deixar de tenir la llicència d'activitat sense que hi hagi dret a una indemnització. Entenc que es puguin haver crítiques des de l'oposició. En qualsevol cas, jo crec que la voluntat del govern ha estat ser reactiu a aquest règim legal que ens ha advertit la legalitat que existia, i en aquest cas hem passat d'un règim de comunicació de declaració responsable. Això què vol dir? Que nosaltres abans exigíem que tothom que pretengués donar d'alta un habitatge d'ús turístic aportés una sèrie de documentació, entre ella la cèdula d'habitabilitat, una certificació de la comunitat de propietaris, si és que era un pis conforme es permetia aquest ús en aquest habitatge, una assegurança, i tot això, en aquest cas, el que es fa és exigir-ho per la via d'un requeriment d'inspecció en el moment que es fa l'alta. Per tant, no deixem de controlar l'activitat, el que fem és amollar-nos a la llei i no poder-ho exigir d'entrada, però sí de manera reactiva, en tan bon punt se'ns demana o se'ns fa palès que es vol donar iniciar aquesta activitat. En definitiva, busquem la fórmula de com donar-hi resposta. El rètol relatiu a l'habitatge d'ús turístic, no sé el que passarà amb la regulació de la Generalitat, nosaltres el creiem imprescindible, per això l'hem regulat. També ens hem hagut d'assumir aquesta al·legació que se'ns presentava en referència a la regulació d'habitatge que permet una sobreocupació, una ocupació superior, més ben dit, d'aquests habitatges en el supòsit de que es faci per part de famílies. Malauradament tampoc la llei no diu fins quin grau de parentiu cal entendre que sigui família, i això lògicament pot comportar un problema important, en som conscients, però jo crec que la veritat, nosaltres dins de l'àmbit de les possibilitats que tenim d'acord amb l'autonomia local i les eines amb les que compta l'administració local, crec que portem la nostra regulació a l'extrem per mirar de que aquesta activitat econòmica, lucrativa, que en definitiva, si es permet, és per llei, doncs que es faci de la millor manera, perquè no comporti una afectació al dret dels ciutadans de poder descansar i, en definitiva, protegir els drets dels ciutadans de Lloret. En definitiva, si existís cap eina més, crec que seria de la mateixa manera que se'ns presenten al·legacions per part d'aquelles persones que el que volen és que restringim, perdó, que no restringim, jo crec que també seria bo que de tant en tant algú ens en presentés donant-nos propostes màgiques per mirar de complir els nostres objectius, que crec que en qualsevol cas mirem d'assolir. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Orovich. Senyor Fernández, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com deien abans, la tercera vegada que passa aquest punt per ple, esperem que sigui l'última, i desitgem que aquesta ordenança comenci a fer-se efectiva i que la seva repercussió no tingui cap altre comès que ajudar a regular aquest sector, aquest model de negoci, que ha crescut d'una manera tan desmesurada en els últims a Lloret. A la voluntat d'aquest equip de govern ha quedat clar que volen tindre una ordenança amb una coherència jurídica, sobretot en benefici d'aquells que pateixen la crescuda dels uts de manera passiva. I, en definitiva, el que no podíem fer era no tindre una ordenança que regulés els uts. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup sempre s'ha posicionat a favor dels habitatges d'ús turístic des d'un bon principi. Vàrem ser molt criticats en un primer moment, però nosaltres sempre hem vist en els habitatges d'ús turístic una bona alternativa a diverses problemàtiques que tenim en el nostre poble. Una d'elles era el tema dels hotels i del tot inclòs. Sempre hem cregut que el tema dels habitatges d'ús turístic és una bona manera d'ajudar a dinamitzar també la població, d'ajudar a que vingui un altre tipus de turista, fins i tot doncs, el fet de que no tot es concentri en el que deia fa un moment dels hotels del tot inclòs, sinó doncs, que la gent pogués anar al supermercat, pogués utilitzar els restaurants, pogués sortir fora del que és l'establiment hoteler, i creiem que amb els habitatges d'ús turístic ho aconseguíem. Però si bé és cert que nosaltres sempre hem sigut favorables als habitatges d'ús turístic, sempre crec que hem estat els més severs i els més estrictes a ajudar a que es respecti el descans i la convivència d'aquests habitatges d'ús turístic. També creiem que el fet d'aquests habitatges d'ús turístic a vegades també permetia a molts ciutadans que podien, doncs, per necessitat i més en l'època de crisi que hem passat, doncs, poder llogar la seva casa fins i tot doncs, en èpoques estiuenques i anar a viure doncs, amb els familiars, i això els ajudava o era una ajuda a poder afrontar doncs, aquella hipoteca i aquell moment doncs, on tot eren desnonaments, etc. Però sí que érem, com ja he dit, molt estrictes en el fet de que volíem fer que es respectés en la màxima i amb l'absoluta rigorositat el fet de que la gent pogués descansar i que això no causés molèsties doncs, als veïns o als demés usuaris. D'aquí que ens va semblar bé doncs, totes aquestes mesures, fins i tot algunes creiem que són estrictes i són favorables. El fet de poder posar una placa a l'entrada doncs, també fa que identifiquis bé doncs, a l'habitatge d'ús turístic, i fins i tot doncs, que arribat a problemes i aldarulls doncs, tinguis més facilitat doncs, per poder denunciar o poder posar de manifest doncs, aquestes irregularitats. En la cosa que nosaltres hi avancem, que ens costarà més potser acceptar, és aquest futur pla especial de zonificació, perquè creiem que comportarà molts problemes, crec que comportarà bueno, que la gent pugui treure més rendiment precisament del que es deien aquí, de quan es venia un pis doncs, si tenia llicència d'ús turístic, es podrà especular molt més, i creiem doncs, que això no beneficia el fet de tenir habitatges d'ús turístic. Però bueno, això ja serà un altre tema i ja vindran propers plenaris. Pel que fa doncs, a les al·legacions, crec que els diferents grups han expressat molt bé doncs, moltes de les desestimacions, les quals compartim, i el nostre vot doncs, evidentment serà favorable. Gràcies.
Gràcies, senyor Fuertes, per tancar el torn d'intervencions. Senyor Saiz, per Convergència i Unió.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, dir-li al senyor Xavier Rodríguez, amb tota la pressa que li tinc, que això no és un copiar-pegar, eh? Això vol, tota la seva exposició de fets m'ha donat a entendre que vostè no s'ha llegit bé cap de les modificacions que es van portar a aquest plenari fa cosa d'un mes. Doncs és ben clar que el que s'ha fet és precisament no anar a regular el que diu l'article, el decret 149/2012. Tot el contrari. El que s'ha fet ha estat una regulació en base a la capacitat reguladora que té aquest Ajuntament per la llei de bases de règim local. I el que s'ha fet és donar-li la volta a tot allò que la Generalitat ens va dir que no podíem regular en virtut de l'article i del decret 149. Per tant, el que s'ha fet ha sigut una regulació específica i nova en base a la capacitat normativa i inspectora que té aquesta administració. I com ha explicat bé el senyor Dovich, les dificultats que tenen les administracions locals per poder regular les seves pròpies normatives ens ha fet, doncs, intentar donar la volta a tot allò que la Generalitat ens va dir que no podíem fer. Per tant, dir que això és un copy-paste de l'article 149, del decret 149 del 2012, és faltar la veritat i confondre una miqueta la gent. Eh? O demostrar que no hi hem parat prou d'atenció. Després ens diu també que la nova regulació que té prevista aprovar la Generalitat determina la no obligació de posar aquest rètol a la part exterior. Bé, doncs la nostra modificació i la nostra ordenança, en base a que no desenvolupem aquest decret 149, sinó que desenvolupem per raons de civisme, de convivència ciutadana i d'ordre públic, aquesta ordenança ens permet mantenir el cartell a la part exterior. És més, ens permet tenir cartell. Perquè si reguléssim el decret 149, possiblement no podríem tenir cartell. Per tant, el que vostè està dient és un acte de confusió o de, diguéssim, de desconeixement sobre el contingut d'aquesta ordenança. Que em sorprèn, de part seva, perquè una persona com vostè, tan fixada amb el desenvolupament normatiu que fem des d'aquesta casa, doncs m'ha sorprès que vostè fes aquesta al·legació. M'ha sorprès moltíssim. Bueno, al·legació no, la seva de manifestació o la seva exposició de fets. No, vostè les al·legacions no en fan, propostes no en fan, només fan crítica. Això és veritat, ja l'he dit moltes vegades, la seva política d'operador és bastant constant i contínua al llarg de la legislatura. Bé, dit això, la majoria d'al·legacions, moltes feien referència a la necessitat o no de ficar dades personals en els rètols. Doncs no hi ha cap dada personal en el rètol. El rètol, el que s'estableix i que s'estipula és un número de telèfon, un registre i una ocupació màxima, que aquesta vindrà regulada amb el que determina també la normativa de la cèdula de l'habitabilitat. I jo entenc que queda prou clar i és aclaridor la resolució de les al·legacions que s'han presentat. I altra cosa serà el debat que vindrà en un futur en relació al pla especial. Que bé, aquí ja s'ha ficat sobre la taula alguns elements que jo els hi agrairia que haguessin fet en les seves, aportant al·legacions en aquest pla especial que fa més de 30 dies que ha estat publicat per aquest Ajuntament. I que cap dels grups que estan aquí presents n'ha presentat ni una. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Sais. No sé si el senyor Martínez no farà ús del segon torn de paraula. El senyor Paulino Gracia, en Lloret, si se puede, tampoc. El senyor Hernández, de Ciutadans, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Para contestar al compañero de ICV, me halaga que se preocupen tanto de lo que hace Ciudadanos, si vota una cosa, si vota otra, si está a favor, si está en contra, si está en un sitio, si no está. La verdad es que nos halaga, los veo muy preocupados, no solo a ustedes, al resto de partidos políticos también. No sé si tendrá algo que ver el resultado de las últimas elecciones autonómicas o no, pero bueno. Y sobre lo de intervencionismo, no intervencionismo, la verdad que no comparto su criterio. Me parece que con su exposición se ha contestado usted solo. Usted ya sabe que nosotros somos un partido liberal y, como usted bien ha dicho, procuramos no intervenir mucho. Por tanto, si lo que según usted se ha limitado el equipo de gobierno es hacer un copy-paste, que el señor Sáenz ya le ha dicho que no está nada de acuerdo y que lo único que se incluye es esta plaquita, nosotros creemos que es útil esta plaquita y estamos cómodos con ella, y como no hay mucha más intervención, por eso hemos dado nuestro apoyo. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Hernández. Señor Rodríguez Pazos, en Faraús.
Sí.
Endavant.
Bueno. No, tengo mucho aprecio a todos ustedes, de verdad. Y lo que es verdad es que el señor, el portavoz de Ciudadanos, es verdad que yo no me preocupa lo que hace Ciudadanos porque ustedes, señores de Mar, no hacen nada. Por lo tanto, es imposible que me pueda preocupar de lo que no hacen. Es imposible. Ustedes lo que hacen es pasear el careto del Albert Rivera, el neofalangito que tenemos en Madrid, y es lo único que hacen, y consiguen unos votos con el careto del Albert Rivera y ya está. En cuanto al señor Sáez, que yo también le aprecio mucho, usted lo sabe también, nos apreciamos mutuamente, no hacemos propuestas, tanto es así que no hacemos propuestas que, por ejemplo, en las últimas ordenanzas fiscales se recogieron propuestas que hicimos nosotros. Porque el documento que ustedes presentaron, excepto subir el precio de la fotocopia en un céntimo, en medio céntimo, no había nada más. Y ustedes aprovecharon esas propuestas para hacer un pacto con nosotros, y gustoso. Y eso no hicimos propuestas. Tanto es así que no hacemos propuestas, pues que en los presupuestos del 2016 nosotros hicimos propuestas, realización de cosas que ustedes han incumplido, por cierto, pero que no hacemos propuestas. En cuanto a las alegaciones, miren, ustedes tienen mayoría absoluta. La tienen, pero tranquilo. Tendrán alegaciones. A su debido momento tendrán alegaciones. Es decir, el desarrollo de un plan especial urbanístico no es cuestión de un día ni de dos. Nosotros tenemos nuestras cartas. Y jugaremos además con las cartas que ustedes nos han dado, que son muy buenas. Que es precisamente el documento que ustedes han elaborado, que por cierto, documento que tiene muchas incorrecciones gramaticales y faltas de ortografía. Y se ha pagado un pastón. ¿Cuánto nos ha costado? ¿15.000 euros? ¿16.000 euros? ¿17.000 euros nos ha costado ese documento? Con faltas de ortografía y con incorrecciones gramaticales. Que lo haga yo, tiene un pase. Tiene un pase, no, hasta puede ser lógico. Pero que estemos pagando 17.000 euros por un documento y que nos lo presenten con faltas de ortografía y con incorrecciones gramaticales, escuchen, descuéntenlo, si por cada falta de ortografía que encuentren ustedes, que no lo ha leído, que no ha visto faltas de ortografía, señor Sáez. Porque yo me he leído todo lo que, de la zonificación, de las ordenanzas que usted ha hecho, de las modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si por cada falta de ortografía que encuentra usted le descuenta 10 euros, le aseguro que esta empresa nos tiene que pagar al ayuntamiento, Nos pagará. Encima, nos paga por ese estudio, Miren, es así, tan novedoso es que de comunicación previa al artículo 5, de comunicación previa pasamos a declaración responsable. De decir que en el artículo 6, que desaparecía, y esto hablo del pleno de diciembre, si mal no recuerdo, que desaparece la necesidad de tener una póliza de responsabilidad. Eso lo ponía lo que ustedes presentaban en un principio, Y eso ya acabo con esto, señor alcalde. Gracias por su mangancha. Y eso desaparece del texto original que ustedes presentaron. ¿Sí? Ya sé. El recurso fácil es decir que usted no se lo ha leído. ¿Qué es lo que usted dice? El recurso fácil es ese. Pero yo creo que usted se lo ha leído. Lo que pasa es que usted está defendiendo unos intereses determinados. Los está defendiendo. Gracias. Y le aprecio mucho, señor Sáez.
Gracias, señor Pacios. Y a todos para el señor Sáez. Señor Ovitz, en farà ús. Endavant.
Bé, com que sempre m'agrada posar-me en líos... De fet, home, el senyor Rodríguez ha parlat poc de lo que havíem de parlar. Jo crec que ha parlat de moltes coses, però de lo que s'ha dit no ha parlat gaire. I jo crec, i de lo que ha dit, ha esmentat dues coses que certament jo crec que no ha estat just en com ho ha expressat. Si nosaltres passem de comunicació prèvia a declaració responsable, com bé s'ha dit, és perquè rebem un requeriment previ a un contenciós administratiu per part de la Generalitat de Catalunya i no l'equip de govern. Els serveis jurídics d'aquesta casa, els que vostè sempre ha dipositat la confiança perquè això ho fan explícit, determinen que la Generalitat de Catalunya té raó i que ho hem d'admetre. Per tant, escolti, aquí ni interessos, com a mínim nosaltres, que cada un defensi el seu, però nosaltres interès ningú. Aquest canvi a què ho veig? Ho veig aquesta circumstància. I el tema de la pòlissa, vostè sap que a dia d'avui qualsevol tramitació en aquest cas de regulació per part de l'Ajuntament segueix uns tràmits d'exposició pública, un pla normatiu, i hi ha una, en aquest cas hi ha una consideració que se'ns fa arribar conforme no existeix o existeix dificultat per poder exigir una pòlissa d'assegurança per a aquesta activitat concreta, i això també novament es valora, i ho recordo explícitament, pels serveis jurídics d'aquesta casa, i s'arriba a la conclusió que tampoc pot ser exigible en els termes que s'exigia la redacció original de l'ordenança. I atenent-nos a tot això, per molt que jo estigui d'acord amb vostè que seria, jo crec que és imprescindible que es compti o que s'exigeixi la pòlissa d'assegurança, doncs la realitat de la legalitat és la que es fa que arribem a aquestes conclusions, i que per tant tots els canvis que s'han efectuat han estat, no per voluntat d'aquest equip de govern, sinó reactius respecte d'argumentacions legals que per part dels serveis jurídics s'han entès que eren admissibles i que davant d'aquesta realitat i d'aquestes circumstàncies hem fet allò que podíem fer. Com que la documentació per donar d'alta l'activitat no la podíem exigir quan se'ns dona coneixement de que es vol iniciar l'activitat, el que fem és que quan se'ns ve a comunicar que s'inicia l'activitat, immediatament els exigim que en el termini d'un mes ens portin la documentació. És una tonteria, perquè qui ens escolti diu quines menjades d'olla que es fa aquesta gent, però és que la llei és així. Pues el que fem és que immediatament els exigim que en el termini d'un mes ens aportin la documentació. Per tant, escolti, feta la llei, feta la trampa. Nosaltres hem fet les trampes legals que hem pogut per fer, per cenyir-nos a el que preveia la redacció original i que, per tant, insisteixo, doncs, dins de l'àmbit de les nostres competències fem allò el millor possible per complir allò que és de ser la nostra obligació, que és protegir els drets dels ciutadans de Lloret.
Gràcies, senyor Rovich. El senyor Fernández en farà ús, no en farà ús. El senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret, tampoc. I entenc que el senyor Saiz sí que en farà ús. Endavant.
Sí, amb tot el... sí, gràcies, senyor alcalde. Amb tot el meu apreci al món cap al senyor Pacios. Bé, el senyor Rovich ja li ha respost. O sigui, això ha desaparecido, no ha desaparecido. Va haver una transformació i es va explicar. Va haver-hi un punt d'un ple ordinari on es va explicar tota aquesta situació i el motiu pel qual es passava a la declaració responsable. O sigui, dir ara que això es va canviar i es va transformar sense cap justificació i cap motiu, doncs també ens sorprèn per part de vostè faci aquesta afirmació. Una altra cosa que em gratifica és que del pla especial l'únic que hagi vist són faltes d'ortografia. Em tranquil·litza bastant, perquè si només ha sigut capaç de veure això, doncs vol dir que tot l'altre ja li sembla que està força bé. I potser diu, les armes que ustedes no s'han dado. No s'equivoqui. Les armes? No. Hi ha una normativa que regula, o cartes, les cartes que ustedes no s'han dado, hi ha una normativa que regula com són els procediments d'aprovacions dels plans especials. Per tant, que un del tràmit ja se l'han saltat, és a dir, perquè durant els 30 dies d'exposició pública vostès no han fet al·legacions, vostès no han fet proposta en aquest sentit, només han valorat si hi havia o no havia falta d'ortografia, que està molt ben trobat. I després, si fessin cas també a les seves propostes que van fer les ordenances fiscals, tinc entès que una de les seves era treure l'hora gratuïta a tots els pàrquings municipals. Si hagués sigut així, doncs ara no la tindrien tots els ciutadans de Lloret. Està molt bé, aquesta proposta és molt encertada vinguent d'un grup com el seu. Però bé, jo crec que ja està tot explicat en relació a l'ordenança. Entenc que a vostè li toca fer el paper de fer-nos a passar, com nosaltres, com els que defensem uns interessos particulars i determinats, i això no és cert. Nosaltres defensem els interessos dels ciutadans de Lloret, i si ens hem atrevit a fer una ordenança i ens hem atrevit a fer un pla especial és perquè respon a una necessitat de la gent de Lloret. Lo fàcil hagués estat no haver fet res. I potser sí que allà haguéssim respost als interessos particulars d'algú, però no ho hem fet. Hem valorat i hem tirat endavant una ordenança que ens està costant. No hi ha cares a la població, sinó hi ha cares amb les altres administracions, perquè hem hagut d'utilitzar arguments legals per tal de poder tirar-la endavant i aprovar-la. I de la mateixa manera que també farem un pla especial per determinar una activitat que fins a dia d'avui no té regulació. Per tant, dins de que nosaltres responem als interessos d'uns particulars, és una altra forma de la política d'aparador que vostè està acostumat a transmetre a la nostra població. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Saiz. Jo aquí sí que voldria dir algunes coses. Algunes s'han dit, però crec que són importants de remarcar. Primer de tot, que els UTS, els habitatges d'ús turístic, són una activitat econòmica molt important per la ciutat. Estem parlant de 3.000 habitatges d'ús turístic legalitzats. Jo els hi poso un exemple. De vegades al setembre, quan des de turisme organitzem viatges de premsa o portem a tour operadors, de vegades ens costa trobar habitacions d'hotel perquè estan tots els hotels plens. Al setembre, el 15 de setembre, a Lloret de Mar estan tots els hotels plens, tots, gairebé tots. I en canvi no hi ha el mateix volum de gent als carrers i les botigues no tenen el mateix volum de persones i els restaurants no tenen el mateix volum de persones perquè la demanda dels habitatges d'ús turístics ha baixat molt. Per tant, créixer ordenadament i procurar que hi hagi un equilibri entre el descans veïnal i l'activitat econòmica és important, però jo dic, no criminalitzem els UTS. També els hi diria, aquesta ordenança, de veritat, serà una facilitadora per la tasca que fa la policia local. La policia local ens demanava que actuéssim d'alguna manera perquè es veien indefensos quan han d'atendre les moltes incidències i no són capaços de trobar qui és el propietari, qui és la persona que el gestiona, quanta gent hi pot estar-hi dins. Per tant, atent a facilitar aquesta tasca, i també el que va és en pro de la convivència. Els senyors de Podemos i d'Iniciativa deien que el gremi d'hostaleria té molts interessos d'això. Doncs sí, en tenen, però jo crec que els hotelers de Lloret no tenen els 3.000 habitatges d'usos turístics. Hi ha moltíssima gent, molts ciutadans, que tenen un habitatge d'ús turístic i el lloguen. Em sembla que vostès, no sé si van ser presents a la xerrada que el senyor Saiz, explicativa, va fer fa unes setmanes a la biblioteca, però hi havia més de 200 persones, i d'hotelers no n'hi havia gaire, segurament hi havia algú, però hi havia molta altra gent. Per tant, li dic que per molt que hi hagi empreses gestores, no vol dir que els propietaris siguin en aquest cas els grans tenedors. Quan parlem de la sobreocupació no és les dues persones de marge que pot tenir una família de més. Per tant, quan parlem de sobreocupació, parlem que en un pis de 6 persones hi puguin haver-hi 12, que és el que realment perseguirem, és a dir, quan hi ha una sobreocupació manifesta. Els senyors d'Iniciativa, vostès parlaven del copia-pega. Doncs jo l'únic copia-pega que recordo és el ROM que vostès van presentar, que era un copia-pega del de l'Ajuntament de Blanes. Vull dir, crec que fins i tot en alguna part del ROM, vostès que són tan aficionats a buscar el detall de les faltes d'ortografia, sortia Blanes, han descuidat de treure Blanes per Lloret. Per tant, jo que aquest copia i pega sí que el recordo, perquè l'he demanat i l'he llegit. Jo els hi dic, en aquest ajuntament, en aquest cas, és motiu d'exemple, i jo li dic perquè a mi personalment altres ajuntaments d'altres municipis turístics molt importants, de l'Associació de Municipis Turístics Pioners, gent com Calvià, gent com Magalú, perdoni, gent com Calvià, gent com Sant Bartolomé de Tirajana, gent com Salou, ens han demanat aquestes ordenances perquè volen mirar si són adaptables al seu municipi. Per tant, tan malament no deuen estar si ens ho demanen, per poder-les aplicar a la mesura del possible. I per acabar, jo li diria al senyor Hernández que em sorprèn el seu to tan triomfalista. Jo, de veritat, el veig molt, molt, molt inflat, cosa que celebro, jo des de l'apreci personal, perquè aquí veig que aquí tothom es té molt apreci, jo també li dic a vostè, ens coneixem fa molts anys, jo li dic que jo seria una mica més prudent i no extrapolaria resultats d'unes eleccions a les altres, li dic des de l'apreci, perquè a vegades quan més alt puja, més grossa pot ser la caiguda, li dic des de l'apreci, que ja sap que li tinc. Si ara els hi sembla, doncs ens procediríem a la votació. El senyor Martínez, regió no adscrit.
Sí.
Senyor Gracia, de Lloret, si se puede.
Sí.
Senyor Hernández, de Ciutadans.
Sí.
Senyor Rodríguez Pacios, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
No.
Senyor Ovitz, d'Esquerra Republicana Avancem.
Sí.
Senyor Fernández, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí.
Senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret.
Sí.
Senyor Saiz, de Convergència i Unió.
Sí.
Per tant, diria que són 18 vots favorables, cap abstenció i 2 vots negatius. Per tant, quedaria aprovada aquesta ordenança reguladora dels UTS.